Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Molt bona tarda, és divendres 5 de maig, darrer dia entre setmana, són les 3 i arrenca la caravana i ho fem, com sempre, posant-hi les orelles, que això és ràdio, com farà demà Carles III d'Anglaterra. També ens hi acompanya Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials, i ell, qui cada divendres de cada divendres i algun dia més, ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. David Morral, fot-li, David!
La caravana, amb Joan Trills.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui ja demano disculpes anticipades a tots els oients que ens escoltin dinant. Us parlaré de la pudor de peus. Sabíeu que barrejar aigua i vinagre és la millor solució perquè deixin de fer pudor? I què me'n dieu dels mitjons? Millor gruixuts o prims? Doncs si voleu saber-ne tots els detalls, quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Doncs continuem el joc dels divendres, on la pregunta del dia vol saber el moment on heu sentit més ràbia i o impotència. Estigueu molt atents i molt atentes, perquè escoltarem grans bogeries.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana dos quarts de 4 de la tarda.
El cantant i músic Adriano Galante, nascut a Madrid però resident al barri de la Barceloneta, el cantant i fundador del grup Seaward, ha col·laborat amb infinitat d'artistes, entre els quals hi trobem noms com el de Judith Nederman, Sílvia Pérez Cruz o Adrián Vega. A tot això, durant els últims anys, també ha treballat com a coordinador del festival comunitari BAM Cultura Viva. A més d'estar implicat en diferents projectes multidisciplinaris, ara Galante s'ha atrevit amb el seu primer disc en solitari, Toda una alegria, que tot just s'estrena avui i que ens presentarà en directe a la caravana de Ràdio Estel.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Un divendres més sabrem on són les dones de la mà, precisament de Núria Ros i Nina Agustí, avui al punt de les 4 de la tarda.
Aquesta setmana, l'on són les dones, puja a Sònia Kerr, periodista i escriptora del llibre Mares, crònica d'una situació límit. Amb ella parlarem de la maternitat sense tabús, ara que s'apropa el dia 7 de maig, que és el dia de la mare.
I aquest divendres també ens visitarà el periodista expert en cinema Víctor Rodrigo, Nina.
Que avui ens portarà el seu particular top 5 de pel·lícules dels malvats més importants de la història del cinema. Voleu saber quins són? Doncs en parlarem amb ell a partir de quarts de 5 de la tarda.
I a partir de les 5 no desintonitzeu la caravana i no us perdeu la darrera hora de programa d'aquest divendres, perquè ve carregadeta amb la traca final, Andreu.
Perquè cada divendres encenem la tele per saber-ne les últimes novetats amb en Marc Andreu i obrim plana d'actualitat rosa avui amb Sergi León i Núria Ros, el nostre safareig per principiants.
Per cert, no us perdeu avui Marc Andreu, que ve acompanyat, eh? No direm d'aquí?
Amb exclusiva.
Però ve acompanyat, ja ho veureu. Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, a qui has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a l'Adriano Galante. Us he de dir que té nom com a que ve de l'antiga Roma. No us sembla fonèticament a vosaltres?
Amb cavall, bé. Sí, sí.
També no, us dic...
Si ve de l'antiga Roma...
A mi em sona com que nom d'artista llatinoamericà. Que no ho és, eh?
A veure,
és de Madrid, però...
potser et sembla això perquè Pasión de Gavilanes amb el galant.
No acostumava jo a mirar Pasión de Gavilanes, Andreu.
Bé, també us dic que em sembla molt raro trobar el nom d'Adriano en aquest postmodernisme en què vivim. Però bé, no passa res. El seu Instagram és com una barreja de moltes coses. Masses colors, diria jo, en alguns moments, i massa pocs en d'altres. Us he de dir que és un noi també molt polifacètic, només cal veure la seva biografia. I és que avui treu disc, després concert, després, enmig de tot això, també fa dansa i poesia. És
no
a dir,
para, no
té
para.
Temps de tot. Ho té tot, tot el que un humanista voldria tenir. Com ja us anava avançant, el seu Instagram és raro. Aquest seria el titular que li posaria jo. Entre de persona moderna i persona que penja el que li dóna la gana.
Ara.
Ho dic perquè algunes fotografies són rares de per si, però estètiques, i d'altres que són rares i punt. I ja per anar acabant amb una queixa.
Ui.
Però res per preocupar-se, eh? Els vídeos, abans de penjar-los, podria cuidar-los una miqueta perquè no tinguessin tanta mala qualitat i estiguessin tan pixelats. Res, una recomanació, eh? Dit això, l'aprovo perquè, 1, ho espentine però perquè li quedi despentinat, o 2, ell no espentine i baixi per la vida igual que jo.
Que està molt bé. Sí, sí, sí. Tu no te pentines tampoc.
No, tu tampoc, Joan Trias.
Que no, què vol dir que jo no em pentino?
Bé, Mira, seria l'opció 1. Seria l'opció 1.
Sí, i tant, Campantino.
D'acord.
Ja està. Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs en aquest programa i en aquesta secció moltes vegades he parlat de la roba. Que si les cremalleres, per quina peça de roba començo a vestir-me... Però a la cosa que li tinc més mania són a les samarretes de tires que van grans. És a dir, aquelles tires que a mesura que et vas movent se't va tirant braç cap avall. No puc amb això. És a dir, quan tens la tira a mig braç, no la puc veure. Clar. És a dir, necessito pujar-li jo, a l'altra persona.
Sí, a mi em passa, també. Odies la gent que...
No és un odio la gent perquè no puc odiar per suar tant i fer pudor. Un moment, eh? I ara m'explicaré.
Tens pudofòbia?
Però, espera't un moment. Però és que ja ha començat, és a dir, donem per inaugurada la temporada d'olorar suat al metro.
Ai.
Perquè sí, és
ja
veritat.
Ja ho vas avisar l'altre dia, això.
Sí, i ahir me'n vaig donar a compte que la gent ja comença a fer olor a un
manitat. Una mica de flaire.
Una mica de flaireta, sí.
Jo només, mira, m'hi apunto amb aquest odio que, dient que, sisplau, ja tu t'ajudarà això, Andreu, la gent alta...
Ai, no, no,
ui,
no, no.
Què has de dir? Calla, 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 oh, ja sé.
Que, sisplau, sí, no aixequin no el braç per sobre del teu cap per agafar-se.
Exacte.
Perquè nosaltres som a baix de l'aixella.
Quina pena la imatge.
Sí. No, no, és horrible.
Andreu, quantes vegades passa això?
Ui, moltes,
doncs moltíssimes. Diguem prou això.
És que, de fet, alguna vegada crec que li he dit a alguna persona veus? Escolta, baixa el braç.
Ara.
És que em fa una mica doloreta, tu. En fi.
Va. Què et fa feliç?
Doncs mira, em fa feliç que porto bastant temps amb les mateixes bambes i encara no he trobat a ningú amb les mateixes. Per tant, això em fa molt feliç. A més, també la roba en si, diguéssim, fa molt de temps que no veig ningú amb la mateixa roba que porto jo. Llavors això, mira, ah, doncs em fa feliç.
Ets original.
Sí, 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 sempre, Andreu, sempre.
No, en veritat no.
Propòsit, què et passa avui? Propòsit vell, va.
Doncs mireu, ja he complert més o menys el meu propòsit, que era trobar un col·lectiu de persones del metro a la qual odiar, a la gent que, doncs, efectivament, sué i fa pudor.
Ai, Déu meu. Bon programa que d'avui per anar dinant.
Sí.
Propòsit nou?
Doncs a veure, us aviso que està arribant a Eurovisió.
Ep.
De fet, la setmana que ve ja entrem de plena al Festival de la Cançó.
Sí.
El dia 9 hi ha la primera semifinal, el dia 11 la segona i el dissabte 13 la gran final. Wow. Per això he decidit que cada dia, comptant avui, us explicaré cosetes del concurs, no les típiques, eh? I avui us porto el fan fact, que diríem número 1.
Fan fact?
Sí.
Val, val.
D'Eurofan.
Sí, sí.
Sabíeu que Eurovisió... capa, és a dir, censure. El que en castellà en diríem abucheo, que en català quede més lleig, que és esbroncada.
Com que ho...
Sí,
com?
Ho censure, com escolteu. Des de que una participant que representava Rússia al festival no paraven d'escridassar-la, d'abuchear-la, van decidir que el millor era això, a través d'un detector de freqüències metal·litzar aquell soroll i barrejar-lo amb els aplaudiments. Per tant...
Bona aquesta.
Sí, tu des de casa no sents com l'estan escridassant a l'artista.
Llavors és fake.
Sí, sí.
Una mica, sí. Sí.
És una mica... Aquesta decisió no la trobo ben encertada, diguéssim. Hauria de ser tot real.
Entenc, Andreu, d'aquí a Eurovisió ens aniràs portant fanfacts d'aquests, eh?
Sí, cosetes.
Està molt bé.
Cosetes d'Eurovisió.
M'agrada, m'agrada. Sí, sí, sí. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B. A la caravana de Ràdio Estel.
Gairebé 9 minuts que passen de les 3 de la tarda. Obrim la cara B, ja ho sabeu, totes aquelles notícies que no hi entren en un informatiu normal. Núria Ros, què ens expliques avui?
A veure, doncs avui, permeteu-me, abans de començar, fer una felicitació en directe.
Bona.
Val? A la meva tia àvia.
Ah!
La Rosa de Cal Carreter, que en diem allà a Banyoles.
La Rosa de Cal Carreter?
De Cal Carreter, sí.
Mira, podria ser família també de Jordi Carretero.
No, perquè crec que el fons no és el mateix, saps? No. Carreter, de carros,
clar,
de carrosses. Res, avui és el seu aniversari i es mereix, jo crec, una bona felicitació en directe, perquè és una fidel oient, us he de dir, de la caravana i també de Ràdio Estel.
Escolta'm.
Llavors, això no es pot dir cada dia. I també perquè fa poc que va passar un mal moment de salut i és una valenta i se n'estan sortint. Per tant,
sempre.
Felicitats, Rosa. Ets la
Rosa
millor.
Rosa del Carreter, bravo!
Okay, bravo! Segur que ara està a Banyoles. Moltes felicitats.
Que bo, sí, que sí. Bo. Moltes felicitats.
Dit això, anem a la primera notícia. Una notícia que avui ens fa viatjar fins a terres gironines per parlar del bon moment que viu el Girona Futbol Club.
Temporada
temporadassa la que està fent el Girona.
Home, home. I és que com a banyolina i de retruc gironina, doncs no puc sentir-me més orgullosa del que està aconseguint aquest club, perquè no sé si els nostres oients són gaire futboleros o no, però ahir, sense anar més enllà, els de Michel Sánchez, és a dir, el míster del Girona, van tornar a marcar una nova victòria guanyant 2-1 al Mallorca. Una victòria que ens situa setens a la classificació amb 47 punts, encadenant 3 victòries consecutives, que això no ho pot dir tothom, i que ha permès que molts aficionats ja sumin amb l'Europa League.
Per què no? Per què no?
Aquest ja és un tema de tertúlia esportiva, perquè em preguntes què és l'Europa League, t'ho diria per sobre. En parlarem. Està molt bé, que un equip que hagi pujat a primera estigui fent el que està fent.
L'Europa League crec que és el mateix que era abans la UEFA.
Sí,
la Copa de la UEFA.
Correcte. Dit això, perquè s'havia de dir, doncs anem al tema. Molta atenció a tots els fidels seguidors del Girona Futbol Club, perquè des d'avui mateix, a les 11 del matí, que ha obert una nova botiga al centre de la ciutat, una botiga que s'ha convertit en la segona oficial del club i que es troba a la Rambla de la Llibertat, el rovell de l'ou de Girona.
Veus?
Val? En aquest cas, que sapigueu que en l'acte d'inauguració d'aquest matí s'hi han deixat veure jugadors de l'equip com ara Tati Castellanos. No s'ha de ser gaire futbolero per saber qui és.
No,
és el màxim golejador de l'equip.
Sí.
I també Cristian Stuani, entre molts altres, i ha provocat, qui ho diria, Girona, grans aglomeracions d'aficionats, cosa que m'agrada molt.
Sí, tant.
Us dic tot això perquè, si voleu, i si tenim algun oient que ens està escoltant des d'allà, que podria ser perfectament, doncs que sàpiga que aquesta tarda també es passaran per la botiga altres futbolistes del primer equip, com ara Aleix García, Víctor, no sabria dir el cognom.
Tiangov.
Tiangov. Bé, un futbolista del Girona, i David López, que el que faran serà firmar autògraf des de 6:15 i fins a 7:00 PM. Jo et dic, perquè treballo, perquè si no hi aniria.
Pues que també hem
treballat. Sí, jo també.
Que poc se'n parla de Girona, és una ciutat superbonica.
Sí, i tant. Jo estic enamoradíssim de Girona.
Ah.
Jo sabeu que Girona enamora,
sí, sí.
Primer de Gràcia, però després va...
Discrepo totalment, però no és un debat que obrirem
ara. Pots discrepar el que vulguis, però és totalment objectiu.
Sí, el meu també, t'he de dir.
Molt
objectiu, com a banyolina barra gironina és objectiu el que et dic. Res, per acabar, però no menys important, pels més curiosos, que sapigueu que la botiga serà de 275 metres quadrats, repartits en dues plantes. Per tant, alerta, la botiga que hem obert, m'agrada molt.
És gran.
I que hi seran disponibles tots els productes oficials del club i també l'equipament tècnic Puma, val? Sense dir la marca que patrocina. A més, també hi haurà servei d'atenció al soci, cosa que m'agrada molt, perquè si em deixes explicar una cosa...
Sí, tant.
El meu avi no és molt gran, però ja sabem com van les tecnologies i la gent gran, que els hi costa més. I quan té problemes amb el carnet, et diuen, soluciono per internet, doncs no...
Clar.
Els clients i aficionats de tota la vida necessiten que els atenguin en persona.
Sí. Doncs sí.
Massa intel·ligència artificial, anava a dir, massa tecnologia, però no perdem les costums.
Ara. Exacte.
Val?
Està molt bé.
I també en aquesta botiga hi haurà la venda d'entrades i diverses experiències i activitats que es podran dur a terme dins del recinte a partir de la setmana vinent. Per tant, ja estaria. No sabeu lo feliç que em fa poder parlar de Girona i del Girona, com ho estic fent, i poder dir davant d'aquests micròfons i en veu alta, visca Girona.
Visca!
Aquesta cançó...
Què
és?
Ole!
Què vol dir, ole? Perquè és una,
ah, el Girona m'enamora.
És una sardana, què vol dir, ole?
Ole.
Pues visca, no?
Escolta'm, no fem les sardanes més modernes, ara.
Ah, també, Núria. També és veritat, també és veritat. També és veritat.
Va, més cosetes.
Som-hi.
Ara canvio radicalment de tema, perquè vull parlar-vos d'un tema una mica pudorós.
Ai.
I mai més ben dit, perquè parlarem de la puta de peus.
Mira, igual els interessa als jugadors del Girona.
Podria ser, podria ser.
Perquè mouen molt els peus, no?
Sí.
La seva eina de treball.
En David Morral, el nostre tècnic, diu programa escatològic.
És una miqueta
sí.
Avui.
No, estic convençuda que més d'un dels nostres oients, o inclús vosaltres, no?
Sí.
Algun dia de la vostra vida us han fet pudor als peus. Perquè no passa res, és normal.
Clar, sí. Però quan camines molt a l'estiu...
Sí, exacte. O si més no, si no ho voleu reconèixer, doncs potser heu compartit habitació, barra sala, barra llit, amb una persona que li feien pudor.
Ui, difícil això, eh?
Sí, sí. Que sí?
Sí, sí.
Clar, a mi m'ha passat, no passa res, ho podem dir obertament. Ens fan pudor els peus de tant en tant, i què passa?
No passa res.
Val? És per això que avui tornem a obrir plana per els consells del lifestyle.
Ara.
Perquè avui us porto els consells definitius i casolans perquè no us facin mai més pudor als peus.
Això m'agrada molt, Núria, que els consells del lifestyle sempre portes consells casolans.
Clar.
Que així
Money
no toquen
zero,
la
que ja està
butxaca.
Suficientment car tot.
Ah, exacte.
Abans de res, si algun oient vol participar, entenc que és un tema pudorós, però ho pot fer. Per
sempre,
tant, de
ja
moment,
sabeu.
Us ho pregunto a vosaltres si us fan pudor als peus. Sigueu sincers perquè treballo amb vosaltres i oloro.
Sí, sí, sí. Així de normal, a mi no. de normal, estic dient, eh? Després, torno a dir, una altra cosa és l'estiu, quan camines molt i a sobre estem amb altes temperatures. Bueno, alguna vegada sí, clar.
A mi depèn, he de dir, sí, perquè em suen molt els peus. I llavors, de vegades, les bambes no transpiren bé.
Jo diria, també no, depèn de bé els peus. També podria ser, eh?
Ara en parlarem.
La importància
del calçat. Mira que ho faig, eh?
Jo em rento els peus cada dia.
Molt bé.
Però?
Mira, molt bé, ara en parlarem.
Però tot i així, és veritat que a vegades és possible que facin pudor.
Sí, però jo també penso que una persona que no renta els peus i una persona que se'l renta, doncs té més números a fer més pudor la que no se'l renta. Sí o no?
Sí, sí, sí. Sí.
Doncs abans d'anar als truquets, que sapigueu que la pudor de peus habitual rep el nom bromonidosis plantar, no sé si ho he dit bé, bromidrosis plantar, un nom així una mica estrany, però que és normal, eh? Moltes persones la pateixen i es deu a la descomposició dels bacteris de la suor que es troben en aquesta zona del cos. I que no passa res, repeteixo, eh? Moltes persones els hi passa. Dit això, anem als consells.
Som-hi.
D'acord? El consell número 1 seria seguir una rutina de neteja cada matí. Tu fas el matí?
Efectivament.
Doncs
el matí.
Molt bé, gran encert.
Estic complint, avui, a la meva.
Bueno, sí, sí. Ara falta parlar de quina és aquesta rutina, no?
Ai, sí.
Doncs molt senzilla, val? Utilitzar sabó suau i un raspall per netejar-vos els peus a consciència.
Ui, raspall
no és allò,
ja no tinc, eh?
No és allò que entris a la dutxa i...
No,
fem-ho bé.
Raspall. El sabó sí, però raspall no, Núria.
Doncs,
jo
raspall
que...
és ideal, eh?
És la clau de tot plegat.
No el que utilitzes pel cabell, eh?
No.
Ara.
No, perquè Núria, aquí s'ha d'especificar tot.
La Núria es pensa que...
Jo he de dir que tinc molta manieta en posar-me els peus segons què. És a dir, un raspall a mi em costaria.
A mi
però
també.
Són raspalls, òbviament, especials.
No.
És que fa moltes possibilitats.
Doncs mira, t'ho compro, posem solucions, sabó i utilitza la mà.
Ara.
Val? Només heu de prestar especial atenció a l'espai, sobretot entre els dits. Val? El visualitzem.
Sí. Efectivament.
És el lloc on se solen acumular els bacteris. I també, molt important, una vegada que veu, aixugueu-vos bé els peus amb una tovallola, que no vindria a ser la que utilitzeu per rentar-vos la cara.
Home, estaria bé.
Val? I ja està, val? Primer pas, rutina mañanera de neteja, sabó suau, raspall / mans i netejar a fons entre els dits, perquè allà s'hi acumula una de ronya.
Ara, sí. Ronya, eh? Ronyeta.
Ronyeta d'aquesta
que... Els macarrons.
Això és el que fa venir pudor als peus.
Sí, els macarronets.
Sí. Va, consell número 2. Mantenir les ungles curtes i netejar-vos-les amb un raspall especial. Te'n faries creus de les garrapates que he vist als peus de les persones?
Ui,
unes ungles...
D'àguila.
Garrapates.
D'àguila. Sí, garrapates. És que a Banyoles li diem així.
Sí.
De veritat, ens podem tallar les ungles?
Jo sabeu aquella escena tan famosa de Jurassic Park, d'un...
No? Digues.
Heu vist Jurassic Park, no? Entenc?
Sí.
Val, aquella escena tan famosa... que surt un dinosaure fent així amb la poteta, amb l'ungla.
Sí.
Doncs, allò.
Escolteu-me, no sé si ho sabíeu, però les ungles són un altre focus d'acumulació de brutícia, on s'hi acumulen els bacteris i provoquen la pudor. Per tant, sisplau, mantenim netes i polides les nostres ungles, que si no, també, a part de fer pudor, fa molt de fàstic.
Sí.
I no ens esperem a fer-nos les ungles quan arriba l'estiu.
Clar.
Marranots. I el consell número 3 seria retirar la pell dura i morta dels peus. Val? I és que, segons els experts, quan la pell dels peus es manté humida, s'estova en excés i atenció, perquè es converteix en un espai ideal pels bacteris. Val? Per tant, hauríem de retirar aquesta pell dura i, amb un petit consellet, ho podeu fer amb una llima específica.
Sí,
la visualitzeu.
Si
voleu, ho podeu anar fent un centre d'estètica. Però si ho podeu fer a casa amb una llima que et deu costar poc, doncs endavant. Llavors tenim el consell número 4, que seria remullar els peus en una solució de vinagre i aigua entre 10 i 20 minuts.
Això ja no ho sabíem, eh?
Clar, el vinagre, no sé si ho sabíeu, però té propietats antimicrobianes i serveixen per matar els bacteris, inclús els fongs, que són els culpables de que els peus ens facin pudor. Per tant, un truquet casolà i money zero seria això, eh? Barrejar aigua, vinagre, els peus submergits 10 o 20 minuts i ja està.
Està molt bé.
Us voldran olorar els peus i tot.
Bé, no ho sé jo, eh?
Posarem els peus a l'amanida.
Exacte.
Clar, per si vols vinagre, no dius.
Darrer consell?
Sí, consell número 5. Canvia't, sisplau, els mitjons 2 vegades al dia. Val? Sí, ja ho sé, que després haureu de posar més rentadores, però escolta'm, si aguanteu tota la jornada amb els mateixos mitjons, igual us desmaieu quan us els voleu treure.
Si sou
de les persones, evidentment que us fan molta i molta i molta pudor als peus. I ja que parlem de mitjons, consellet, utilitzeu mitjons gruixuts i suats, fets de materials naturals
suats.
O...
He dit suats?
Sí.
Suaus, suaus, no suats, no, clar, no tindria sentit.
No, va dir, home.
No, 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 mitjons gruixuts i suaus. He dit suats, ostres, sí. Aquestes no, coses...
No, no, sisplau, recuperem aquest tall.
Pensava, sí. Serà un d'aquells consells que no tenim ni idea i realment...
Ai, però és divertit això, perquè demostra que escolteu.
Home, clar, sí, sí. Estic prenent apunts aquí, eh?
No, escolteu-me, això, utilitzem mitjons gruixuts i suaus.
Ara.
Val? Val. Fets de materials naturals o també, si voleu, mitjons esportius per afavorir la transpiració de la pell. Mm-hmm. Val? I el que està clar és que si el temps ens ho permet, doncs utilitzeu sandàlies. Ara, sí, aprofiteu per anar descalços quan arribeu a casa. Així mantindreu els peus a l'aire. Repetim, mitjons gruixuts i suaus. No suats. Els suats a la rentadora.
Jo pensava que els gruixuts no els havíem d'utilitzar, perquè llavors et sube més el peu.
Escolta'm, però a l'hivern què vols anar? Amb un piqui?
Ja, clar. Mira, jo tinc molta mania amb aquests mitjons, eh?
I a la línia del que deies...
M'agraden molt, eh?
A mi no. A mi m'agraden molt els piquis, però fan que et sui molt més el peu, això sí. És veritat. I a la línia del que deia abans l'Andreu, que a vegades hi ha sabates que fan molta pudor, un bon truc és posar-les al congelador.
Com?
Què dius?
Un amic meu ho feia. De fet, vam anar de viatge fa uns anys a Mallorca i vam dir, noi, o marxes tu o marxen les sabates, perquè aquí no es pot viure, en aquesta habitació, de veritat. I va dir que la seva mare li havia ensenyat al seu moment que si les posava al congelador deixaven de fer pudor.
Perquè mates els bacteris?
Sí, sí, sí.
Els congeles?
No.
Com a mínim els congeles.
Ui, no, perquè després no va tornar a fer pudor.
Clar, clar, els mates.
Escolta'm, quan les va treure del congelador, vam al·lucinar, vam dir, són les mateixes o ens està estimant? Per tant, això, també us dic, si teniu un congelador, que no utilitzeu per res més, perquè
clar,
si,
clar, clar, si no...
Espero que no hi hagués menjar. I res, ja estaria. Consells del lifestyle, perquè molt no es facin pudor els dits ni els peus, i desitjo que us serveixin.
I tant. Anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Álvaro Soler.
Que xulo sona, això, eh?
Sí. Doncs que sapigueu que el que acabem d'escoltar és només un petit avançament de Muero. També un dia, si voleu, podem obrir debat per parlar dels noms que posen a les cançons. Vegades poc originals.
Ja ho farem algun dia.
Però aquest heu de saber que és el nou single del cantant i compositor català que avui a les 4 de la tarda publicarà en forma de videoclip. Un videoclip, cal dir, del tot especial pel cantant, ja que serà el primer que ha fet conjuntament amb la seva actual parella, la Melanie Kroll, amb qui porta ja un any, i a qui assegura dedica completament aquesta cançó, ja que ha estat la seva màxima font d'inspiració. Quant de romanticisme, últimament.
Sí.
Per tant, ja ho sabeu, si us agrada Álvaro Soler, toca esperar res i menys, perquè per les 4 de la tarda falten 40 minuts. Mm-hmm. Podreu gaudir del videoclip sencer, que està al YouTube, ja hi ha un compte enrere. I res, jo em despedeixo amb ell, amb Álvaro Soler, i aquest Yo contigo, tú conmigo, un tema, per cert, de la pel·lícula Gru 3, mi villano favorito.
Molt xulo. Gràcies, Núria.
A tu, Joan. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Paralice el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor. Yo contigo, tú conmigo. Gong, gong, golo, gong, gong. Que más y mi gong, gong, golo, gong, gong. Gong, gong, golo, gong, gong. Que más y mi gong, gong, golo, gong, gong. Contra el viento. Nuestro momento, sé que ya llegó y lo presiento. Contra el mundo, los mares, no habrá quien nos separe. Contra el viento, oh, oh. Yo pegar un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
25 minuts gairebé que passen de les 3 de la tarda. Hora de saludar també a Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la Ràdio en General en català, que avui ha tornat a sortir pels carrers del barri de Sants de Barcelona. A preguntar exactament què, Nina?
Doncs avui, Joan, arribem al divendres.
Tot bé?
Sí, de fet m'ha anat bé, perquè tenia tos. Arribem al divendres i com cada setmana ja sabeu que els divendres a la pregunta del dia fem gresca.
Sí, home.
Ens agrada.
I xerinola.
Exacte. I volem saber quin ha estat el moment on heu sentit molta ràbia i o impotència. D'acord? Avui farem teràpia.
Val.
Després d'aquests consells meravellosos del lifestyle de la nostra estimada Núria Ros pels peus, hem pensat doncs, que toca fer una miqueta de neteja de xacres, que diuen aquells que són molt filòsofs, i farem...
Digue-li la despluga.
Exacte. I ja podeu anar pensant tots i totes coses que us hagin fet ràbia o coses que us hagin fet sentir molta impotència. D'acord? Anem anècdota per anècdota, perquè veurem diferents experiències i avui he de dir que no m'esperava aquest resultat, però el que diu la gent del carrer és el que us traslladem a la pregunta del dia. Per tant, això és així, d'acord?
I tant.
No esperàvem que fos així. Per tant, estigueu molt atents dels girs dramàtics que donarà aquesta secció. Comencem pels més típics i tòpics, companys de classe odiosos, els típics i tòpics,
home,
i el transport públic. Escoltem-ho.
Me da mucha rabia la gente pelota en clase que por caerle bien al profesor hace preguntas cuando está clara la respuesta y cosas así.
Yo tengo una cosa que me da más rabia, que cuando estoy sentado en el auto, o sea, en el tren, por ejemplo, y estoy en mi sitio, además que yo soy un chaval que me gusta estar correctamente sentado, que una persona se esté durmiendo y encima te eche el codo, te eche la pierna y te moleste, te invada todo, o sea, a mí eso me quema, o sea, me parece una cosa malísima.
Eso te da mucha rabia.
Me da muchíssima rabia.
Doncs ja ho veieu, tenim...
Molt emprenyat, el noia.
Sí, molt emprenyat. De fet, me quema, diu.
Sí, sí, m'ha moltíssima ràbia.
És del team de l'Andreu, això una miqueta odiar...
Home, transports
públics.
Sí.
Ara un altre clàssic dels clàssics que l'he titulat Coses que hem de superar.
Ai.
I és una noia que ens explica una situació quotidiana que deixo aquí perquè tots plegats ens desfoguem.
L'altre dia em va passar. Quan algú no li ve de gust quedar, en comptes de dir-te que no li ve de gust, comencen a inventar altres coses. Això, i s'inventen alguna cosa que dius que no m'importa, saps si no et ve de gust, que ho entenc perfectament. És que em va passar l'altre dia abans d'ahir. Sí, amb un amic, vale. I em va dir això. Vull dir que no m'importa, saps? A moltes vegades passa, s'intenten com, no sé, per cosa de dir que no li venen de gust i que no passa res. És una tonteria, eh?
No és tonteria, eh?
No és tonteria.
A mi em fa molta rabieta, també.
Coses a comentar, eh?
Jo de vegades ho faig.
Ai, Andreu, sisplau, eh?
S'han de dir les veritats a la cara.
Si no ve de gust, no ve de gust.
Exacte, una mica de responsabilitat emocional,
ara,
aquesta.
Responsabilitat emocional.
Exacte. Vinga, va, escoltem una noia que sí que necessita aquesta teràpia avui. De fet, li ha anat molt bé. Ja veureu, es desfoga bastant, eh? Escoltem-la.
Pues sí, una aquí, al tren.
Què va passar?
Portava la meva gossa al tren i, bueno, la portava amb un rió, amb tot i tal. I, clar, bueno, els seients són els que són i la gossa, pues, és una mica gran i la tenia als peus i davant. Es va posar una parella de gent gran que tot el rato, o sigui, la gossa li donava amb la cua perquè no cabia i se'm queixaven tot el rato. Oye, la perra, cógela. I així em van donar com tot el viatge del tren. Jo, al final, ja, de ràbia, quasi plorant del rotllo, mira, poseu-vos més endavant que hi ha jo, i una noia que hi havia al costat els hi va dir, us canvio jo el seient que no em molesta. I els tios no volien. Van trucar al revisor perquè em fotés a mi la bronca, perquè els molestava el meu gos, i el revisor els hi va dir que és que no, que el porta bé el gos. I vaig baixar-me i amb una ràbia, o sigui, molta ràbia. La gent és gilipollas, ho sento.
Ja està, t'has quedat a gust, eh?
Mucho. Mira, m'ha anat bé, oye.
La teràpia que hem fet ara.
Pues sí, va bé.
Ui, quina emprenyada!
Sí. S'ha anat emprenyant, mica en mica.
Sí.
N'hi ha més d'aquests, al llarg de la secció.
Ai, Déu meu.
Si tenim un amic pelut al vagó, sisplau, siguem simpàtics i empàtics, i respectem l'espai de la...
L'amic pelut, vols dir el gos?
Sí, exacte, del gos o la gossa.
No sé, igual tenim un amic pelut.
No parlem d'aquest tema,
prou,
Joan.
No, prou, Jordi. Ara jo us pregunto a vosaltres, companys de la caravana, alguna anècdota o algun moment que hàgiu sentit molta ràbia, molta impotència...
Núria Ros, va.
No sabria dir-te una en concret,
Val.
Però en general sento ràbia per la gent piloto. Queda bien.
Ui.
No m'agrada gens, no la suporto.
Els queda bien, eh?
No puc. I també em fa molta ràbia.
ara li ve.
També em fa molta ràbia. Jo ho tonejo i dic estils de persones que em fan ràbia.
Sí.
Situacions que em fan ràbia.
Tu mateixa.
Repetir les mateixes coses una i dues i tres i quatre i cinc vegades i que no m'escoltin. perquè em sento inútil.
Crec que cada
llavors tot, això...
Molt clar.
Ha quedat claríssim.
Què deies, Núria? No, no, és broma. És broma. Andreu, va.
Mira, doncs avui al metge, quan et donen solucions, que divertit, yuhu. I tu els hi vas dient no, 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 i ells et van dient sí, sí, sí.
Quanta ràbia hi ha per aquí dintre, mare meva.
Sí, 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 sí. Joan,
et toca.
Jo faré de voler cebolleta. Sabeu que d'aquí poquet hi haurà i tornarà a haver selectivitat, no? Doncs bé, jo en la meva època em vaig presentar a selectivitat per poder fer periodisme, em van dir que la nota seria d'un 5, vaig fer selectivitat, vaig aprovar selectivitat, vaig trucar a la universitat corresponent per apuntar-me, em van dir que hi havia molta demanda i que havia pujat la nota a un 5,7, jo vaig treure un 5,6.
Oh.
A mi també m'ha passat aquestes coses.
Em va fer molta ràbia.
Impotència, allò. Us explico una meva que, bueno, flipareu. El meu ex em va plantar, tot intentar reconciliar-nos, perquè de fet ho acabàvem de deixar, em va plantar al carrer dient-me que se li havia caigut el televisor a casa i que n'havia d'anar a comprar un altre. Aquesta va ser l'excusa. O sigui, molta ràbia, molta ràbia.
No l'havia escoltat mai, aquesta excusa.
No, no, al·lucinant, de veritat. Escolteu un noi que també necessita queixar-se justament dels trens.
Els deia un altre dia que aquesta setmana porto 15 hores de tren quan n'hauria de portar 7 o 8. I la impotència de que no et diuen res en cap moment, de que et prenen el pèl, que entenc que quan puguin ser per causes alienes a la Renfe, pues que mira, hi ha hagut un arrotllament o que sigui, s'entén. Però quan és un despetxo de que en plan, et fan servir, et obliguen a fer servir el transport públic, no te l'obliguen, però sí que te l'incentiven i et van fer servir el transport públic perquè els cotxes aquí no pots entrar per l'etiqueta aquesta de merda que et fan fer servir. En vez de renovar els cotxes, donar ajudes a la gent que les pot comprar un cotxe, avui en dia multen si no tens un cotxe vell i no te'l pots comprar nou, que és de som normals, però en aquests moments.
Com estem avui, eh?
Sí, sí. Anem de netejar la boca amb sabó.
Sí, sí, una miqueta, sí, sí, com el dels peus.
Vinga, va, és el moment del...
El bonus track.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires.
Ara estàvem debatint aquí, perquè jo sóc dels que considero, com David Morral, que aquesta cançó fa certa rabieta, eh?
Ui, a mi gens, m'encanta.
A vosaltres us agrada, eh?
A mi també, m'agrada molt,
sí. A mi també, al moment també em fa ràbia, eh, aquesta.
Sou molt de Mecano?
No gaire.
No, no gaire, però aquesta m'agrada.
Mira, veus?
Vinga, va, escoltem el bonus track, que és el que per mi s'emporta la copa a l'anècdota més bèstia.
Ai, Déu meu.
Us aviso que va... Si anàvem empitjorant,
sí,
aquesta situació espero que no la visqui ningú, la veritat.
Ai, Déu meu.
Escoltem.
Bueno, em van atracar. Tipo, estàvem a una platja, estàvem a una cala, i llavors va venir un xaval amb un ganivet i ens va fer... Ens va atracar ja, que li ho diguéssim tot, però a sobre ens va despullar. I el que em va donar més impotència és que ens va despullar. Per si l'amagàvem a algú. Tipo, ens va fer despullar ja els tres. Érem tres, i ens va fer despullar ja. I el pitjor, i el que em va donar més impotència, és que vaig anar a recuperar el DNI perquè em van robar la cartera, i em va dir la pava que em va fer el DNI. Ah, haver-te defensat jo. Sí, no? Que m'ha... Això sí que em va donar impotència.
Mira.
Ai.
Es nota també que encara queda la ràbia aquí,
sí, sí, que
acumulada. Rabieta. Creieu que... Qui guanya de totes les anècdotes que hem anat explicant?
Home, jo crec que la darrera, eh?
Sí, sí,
sí,
no?
També.
Sí, 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 d'acord. Sí, sí.
Tot i que la noia del tren estava...
Molt
bastant emprenyada.
Estava, sí, més emprenyada amb això del seu amic pelut,
sí,
que amb els horaris de Rodalia, saps el que et vull dir?
Sí.
I ja és dir molt.
I ja és dir molt.
Jo també diria que la meva també s'endú una miqueta el segon premi, eh? Perquè,
sí,
això de l'excusa de se m'ha trencat la televisor i he d'anar a comprar-ne una
també,
altra,
també és veritat. També és veritat.
Pobre Nina Agustí, adolescent.
Pobreta.
Va patir.
Nina Agustí, moltíssimes gràcies. Nosaltres que marxem cap a publicitat i de seguida parlem d'un àlbum que s'acaba d'estrenar tot just avui. És el disc debut en solitari d'Adriano Galante, Toda una alegria, que ja és per aquí fora esperant entrar a la nostra caravana. Va, fins ara.
Que fem una pausa i tornem després de repostar, eh? Ràdio Estel.
Ràdio Estel et podria parlar de tot, però els nostres podcasts parlen per si sols. Escolta els podcasts de Ràdio Estel a Spotify i la nostra app. Ja veuràs que no te'ls acabes.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Uns minuts que passen de 2:15 de 4 de la tarda, moment per pujar el volum de la caravana i saludar el nostre proper convidat, Núria.
Nascut a Madrid però resident al barri de la Barceloneta, el cantant i fundador del grup Stewart, Adriano Galante, ha col·laborat amb infinitat d'artistes, entre els que hi trobem noms com el de Judith Nederman, Sílvia Pérez Cruz o Adrián Vega, entre molts d'altres. Els darrers anys també ha treballat com a coordinador del festival comunitari BAM, Cultura Viva. A més d'estar implicat en diferents projectes multidisciplinaris, Galante ara s'ha atrevit amb el seu primer disc en solitari, Toda una alegria, on hi han participat Rita Payés, Maria Arnal, Anna Tijú, Pol Batlle, Pérez Cruz, Refrio Nederman, a més d'alguns integrants de la seva pròpia banda. Toda una alegria explora les diferents formes que tenim les persones d'aconseguir aquesta alegria, des de l'amor a l'amistat, passant per actes quotidians que a primer cop d'ull semblen simples com nedar al mar. 12 cançons a les que descobrim un Adriano Galante més íntim, amb qualitats vocals no transitades fins ara per al mateix autor. A l'espera de la seva estrena en directe a la sala Heliogo Gabal de Barcelona el proper 19 de maig, avui Adriano Galante puja a la caravana per presentar-nos Toda una alegria.
Adriano Galante, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Una vez de tantas nos vimos aquí.
Adriano, de seguida parlem d'aquesta meravella de disc, de Toda una alegria i d'aquesta nova aventura que has començat abans, però deixem que coneguem la persona abans que l'artista. En quin moment, Adriano Galante, diu, em vull dedicar professionalment a la música?
Mira, va ser una cosa una mica, no sé si espiritual o com dir-ho, però jo em dedicava a l'esport, al voleibol, al futbol, a tot, molt seriosament, i un dia va ser com la tercera vegada que em vaig trencar els peus, vaig començar a escoltar música a casa, a tocar les guitarres dels meus pares, i va ser com el dia 1 d'aquesta nova vida, no? Després de 20 anys gairebé fent esport només, obsessionat amb una altra cosa que no tenia res a veure amb la música.
Sí, com sigui, Adriano, ara dèiem, ets a una banda de música, però també has estat implicat en moltíssims projectes. De fet, et defineixes com a cantant, músic i performer. Així és com entens tu l'art, de manera multidisciplinar?
Sí, sí, sí. Crec que és bàsic per qualsevol artista començar els seus primers anys i continuar així la resta de la seva carrera artística i la seva vida, tenint relació amb tot el que passa a la cultura. I no només a nivell de creació, sinó també a nivell de gestió, tècnica, pensament crític, tot. Crec que hem de tenir relació amb tot el que fem a cultura.
Perquè tot just ara, el 2023, et llences a treure un disc en solitari.
Perquè portava molts anys investigant com cantar d'una altra manera, fent servir el castellà. La meva mare em parlava en anglès perquè va exiliar-se a Anglaterra quan era jove, i he cantat sempre en anglès. Ha sigut una cosa com molt de casa, no? Parlàvem en secret en anglès, quan no volíem que ningú se donara compte del que estàvem parlant, no? I sí que ha sigut com una investigació de què fer amb el castellà, com sonar d'una manera que m'agradés. I porto molts anys en secret intentant-lo i no m'agradava gens. Mm. I aquest any ha sigut com, bueno, ara que he publicat un llibre que portava molt escrivint i que no havia publicat res, doncs ha sigut un bon moment per dir, ara és el moment de cantar en castellà d'una vegada ja.
Sí, com sigui, àlbum en solitari no vol dir sol, perquè t'hi acompanyen, ens ho explicava la Núria, moltíssims artistes en aquest viatge, no?
Sí, sí, és que crec que la música i qualsevol art és una cosa col·lectiva, des de la cuina fins a la literatura. Inclús quan escrivim soles o fem música soles a casa, també tenim una memòria col·lectiva que ens fa possibles i que ens fa cantar com cantem, escrivir com escrivim, no? I era inevitable, realment, fer un disc en solitari en el que no hi hagués altres persones. Inevitable.
Dèiem, abans ens ho explicava la Núria, artistes com, per exemple, Sílvia Pérez Cruz, en un tema que sona així.
Ella trabajaba sin descansar, casi no dormía ni soñaba, no podía más, y cada mañana con todas sus fuerzas se volvía a levantar.
Adriana, com ha estat treballar amb Sílvia Pérez Cruz, però també amb Maria Arnal, Rita Payés, Pol Batlle, Judit i Meritxell Neiderman i tants d'altres?
Pues ha sigut un món diferent, un oceà diferent cadascuna d'elles. Jo he obrit... La porta estava oberta perquè elles dijeren, jo faig això, o per exemple el refri va dir, jo vull composar un tema amb tu, no vull només cantar o tocar, no? Amb la Sílvia, per exemple, va fer que aquest tema estigués a dins del disc, perquè jo dubtava si la lletra era molt diferent a la resta de cançons, per exemple, no? I va arribar a l'estudi, va fer màgia, com sempre, i va néixer una estrella allà, no? Com, pum, ostres, és això, aquesta cançó és això, no? I això ha passat en cada cançó, realment. També a nivell tècnic, no? A nivell de gravació, a nivell de com fer sonar aquest disc, no? O sigui, que a nivell de producció també hi ha hagut una feina molt, molt potent, no només en els featurings, no?, o en les veus, sinó que totes les participacions han sigut super, super importants.
De fet, ara ho deies a Meritxell i Judit Neiderman, que t'hi han ajudat a la coproducció, a més d'Arnau Figueres, no?
Sí, 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 sí. Hi ha alguns temes que estan molt més presents, altres les he produït jo, altres amb equips diferents, també, però sí que, digamos que el 75 o el 80% del disc l'hem fet a 8 mans, no?
Treballar amb tantes col·laboracions, t'ha donat una visió més àmplia de treballar de formes diferents la música?
Sí, sempre. Crec que és algo essencial per mi. O sigui, no puc fer alguna cosa sol. Inclús quan m'han encarregat un espectacle sol, al final sempre he estat buscant, necessitant la mirada aliena, no? La mirada externa, l'acompanyament, no? I aquest acompanyament col·lectiu que ha d'estar sempre present a la nostra feina.
En un disc tan íntim com aquest, com Toda una alegria, costen més les col·laboracions perquè costa més definir aquesta intimitat?
Crec que realment cadascuna també té la seva vida íntima, no? I que és un lloc especial, que cadascuna té una relació amb aquest espai, no? I ha sigut molt bonic com donar la benvinguda a totes aquestes persones a formar part d'aquest espai tan íntim, no? Sí.
Toda una alegria és el títol de tot aquest treball, un treball que deu haver estat costós a l'hora de gravar, suposo, i produir amb tanta col·laboració i per buscar també aquests sons tan precisos que hi trobem en aquest disc. Per cert, per fer-nos una idea, un disc que s'ha gravat en una desena d'estudis arreu de Catalunya.
Sí, sí, sí.
És una barbaritat, sí. Això, no? No ho havia vist mai, això.
Sí, la veritat és que podria haver sigut inclús més estudis, jo crec, no? Perquè al final, realment, la gent que treballa als estudis a Catalunya té el mateix talent que la gent que canta en aquest disc, no? I són gent que admiro moltíssim i que m'agrada molt, molt, molt treballar amb elles. Sí que és veritat que l'estudi de l'Arnau Figueres ha sigut una mica a la base, però després Sol de Sants, per exemple, aquí a Barcelona, amb Alberto Pérez, que és un productor fantàstic que toca de tot i que m'ha portat moltes coses boniques a molts temes d'aquest disc, també.
Adriano, que vulguis explorar totes les facetes d'un sentiment com l'alegria, té alguna cosa a veure amb sortir de la pandèmia? Veu una mica d'això, aquest disc, també?
No, crec que és sobretot sortir d'aquest procés d'investigació que he estat buscant què fer a mi mateix, no? Després de tants anys amb Seaward, no? Al principi vam fer dos temes amb les Neiderman i jo vaig dir, ostres, és que falta... Hem de fer més. No podem fer només aquests dos temes i publicar això només, no? I quan estava a punt de publicar aquests dos temes l'any passat, la idea era com, ostres, és que escolto això i és tota una alegria escoltar això. És que em sento molt bé, o sigui, me arde el pecho, si dijéramos, no? Estic molt, molt content, no?
Un viatge narratiu que ens proposes tema rere tema, que ve a dir-nos una mica això, que l'alegria també hi és a les coses petites i a les coses quotidianes, com el mar, no?
Sí, com el mar, com el deixar una feina que no t'agrada, com a... tot, trobar-se una persona que no t'esperes pel carrer, tot. En cada cançó exploro incluso des de emocions diferents, com la ràbia podria ser, no? Que aparentment no té res a veure amb l'alegria, però que també pot estar allà, no? L'alegria com allò infinit o present en moltes, moltes coses, no?
Precisament, com l'amor. Exacte, precisament, Adriano, t'he escoltat a més d'una entrevista dir que hi ha parts del disc que no tenen per què ser festives, encara que utilitzis l'alegria com a element principal, no?
Sí, 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 crec que aquesta alegria, no?, pot ser seriosa també, pot ser íntima, pot ser silenciosa, no? No ha de ser una festa, o sí, però una festa sempre diferent, no?
Como si nada. pasar por delante nuestra. Me sorprendes al llegar, al pasar, te siento cerca. El día llegará.
Ah, li deia l'Adriano fora d'antena aquesta cançó que a mi m'ha enamorat. M'ha enamorat, és preciosa. I trobo que és una de les cançons més íntimes d'un disc com aquest, no? La intimitat també aboca alegria, Adriano.
Sí, absolutament. És l'inici de tot, jo crec. El saber què ens passa dins, no? Què portem allà i estar sempre conscients, no? De què ens passa, no? Què és això? Què és aquesta alegria? De on ve, no? De on ve aquesta sensació de solitud, aquesta, com aquest tema, no? Aquesta cosa de com ens relacionem, com estem, com cuidem de l'altre, quins espais podem curar millor o tenir cura, no?, d'aquests espais. I justament aquesta cançó crec que té aquesta cosa tan especial que dius, perquè és justament això, aquesta interrogant de com podem cuidar-nos millor, com poder estar millor entre nosaltres, no?
Precisament algú quan ens porta un disc tan íntim a l'estudi, jo sempre em faig la mateixa pregunta, eh? Quan un músic, un cantant, un compositor s'atreveix a fer un àlbum tan intimista, sempre em pregunto si és una mica també com un salt al buit i si d'alguna manera fa por llançar-s'hi, sabent que d'alguna manera també et despulles més davant de tothom i per tant et deu fer més vulnerable.
Sí, crec que és un procés que sobretot ara trobaré als concerts, crec, perquè de repente, de sobte, comencen a passar coses amb les cançons que potser les toques igual que en el disc i amb els mateixos músics i potser tot, però sempre se crea un espai de relació amb el públic molt, molt diferent, no? I crec que també compartir, després de que la gent hagi escoltat aquestes cançons, compartir-les en directe serà una experiència molt, molt diferent, crec, i que no tinc ni idea com serà.
Dèiem el proper dia 19 a la sala Elio Gabal. Nerviós?
No, moltes ganes. Nerviós, sí? Quan no puc tocar.
Adriano, parlàvem abans del mar. Deia que fas evident també en aquest disc que l'alegria també hi és a les coses aparentment quotidianes, com el mar.
El rumor de las olas te canta como si te recordara, y la arena te arrulla, te mece con esta canción.
I jo que sempre li he volgut preguntar a algú de Madrid què és el mar per algú de Madrid.
Doncs mira, el cognom Galán...
Ara vius a la Barceloneta, això sí,
eh? Sí, des de fa 3 anys. Molt content d'estar allà, la veritat. Però el meu cognom Galán te ve d'Algeciras, de Càdiz. Uh-huh. O sigui que hi ha alguna cosa allà en relació amb el mar molt potent que desconeixem a la meva família, per coses d'aquest país que vivim, no? Però sí que és cert que sempre ha sigut algo que m'agradaria tenir més relació, no? I que tothom tingués molt més accés al mar, també, no? Poder navegar-ho, poder formar part d'ell, no? Perquè a vegades en ciutats com a Barcelona, no?, que estem d'esquenes, no?, al mar, a vegades que no ens donem que tenim el mar allà, no? I és una cosa molt potent, no?
Jo sempre ho dic, no?, que la gent de Barcelona admirem, estimem amb bogeria el mar, però no anem mai a veure'l, i quan anem a una ciutat europea que no té mar, el trobem a faltar.
Totalment, sí.
És estrany, és que, però passa això.
És algo que està molt present, molt present. I en aquest disc, inclús en els temes que no parlo del mar, també està present, crec, d'alguna manera, en els sons, en les textures, en algo ahí, molt present.
Adriano, abans ens ho començaves a explicar, també estàs immers en un projecte poètic, Preposicionar-se, i has començat per un llibre que es diu Mediante, editat per Arrebato. Explica'ns una mica el projecte i d'on neix tot plegat.
Sí, jo vaig començar a escriure molt abans de cantar i de voler dedicar-me a la música, i estava, bueno, treballant en uns llibres de poesia quan era molt jove, i vaig pensar, ostres, si m'obsessiono ara en publicar, m'oblidaré de com escriure i de com investigar a través de la poesia, a través de la literatura, no? Entonces vaig, en aquel any decidí fer totes les preposicions del castellà en 23 llibres, 23 preposicions en 23 anys.
Sembla que en tens 17 escrits, ja, no?
Sí, ja porto 17 anys fent-lo, sí. I no tenia realment idea ni el projecte de publicar-ho ara, però sí que he arribat treballant molt aquesta poesia escènica, que ara hi ha molts festivals, molts esdeveniments molt potents de poesia escènica i sonora, i com que ja havíem treballat amb el Javier Gallego de Carne Cruda, amb un espectacle amb el meu grup i ell està també a Rebato, doncs vam dir, ostres, Adriano, ¿por qué no publicas com una antologia o el que tu vulguis? I al final vaig dir, ostres, pues publico el que estic escrivint aquest any i fem un espectacle a partir d'això.
Per cert, parlant d'espectacles, poesia escènica i parlant de projectes, encara et trobem en un altre projecte, entre molts més, que es diu Nosaltres Foc, amb Mireia Calafell i Pol Guasch.
Sí, dues persones que estimo molt, 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 i que m'agradava ja molt com escrivien i com feien a escena amb la paraula. I ens vam creuar amb alguns projectes i elles van dir, ostres, Adriano, vols venir a fer una mica de música? I al final de l'espectacle també la meva poesia i les meves cançons també han entrat allà, o sigui que és com una tríada de poesia mirada des de punts de vista molt diferents, no?
Ets una mica workaholic, et diuen? Ets addicte a la feina?
A la feina que no m'oprimeix, sí. O sigui, que és tot un tema, no? Tot un debat que podríem estar aquí hores.
Suposo, Adriano, que ara et toca gaudir del disc amb els seus directes. Abans ho dèiem, 19 de maig a l'Helio Gabal, de Barcelona al barri de Gràcia. El 3 de juny també et trobarem a Girona. Tu ets dels que creus que ara et toca gaudir d'una temporada llarga d'aquest disc o de seguida començaràs ja amb el proper?
Doncs mira, avui ho parlava amb amigues que han participat en el disc i sí que crec que és important no deixar que muera, no? I després dir, vale, ara començo una nova etapa. Sinó que com estem sempre creant i sempre pensant en allò, com de... És necessari començar ja a escriure aquest nou disc, que
per
no
tant...
sé... Que serà tota una què? Tota una pena, tota una comida, tota una ràdio.
L'Adriano Galante en solitari ha vingut per quedar-se?
Sí, absolutament. Sí, per sempre.
Doncs Adriano Galante en solitari, que avui el tenim a la caravana. Pugem aquesta música, José, el deixem que agafi la guitarra i de seguida ens fa un directe. Podrem gaudir d'un directe avui d'Adriano Galante a la caravana. Adriano, què ens toques avui?
De ti de todo, la cançó que canta Maria Arnal.
La caravana tota
també.
Teva.
Gràcies.
Casi cada dia te dejabas llevar un momento que todo aquí fue cambiando. más que tú sabía cómo hacer esto. Tantas veces aprendí de ti como si nada. Tantas veces aprendí como si nada. Una página más queda por leer. Salgo a caminar. No te quieres venir al atardecer. Dices que fuimos un poco más frágiles, pero nada más que bien sabes cómo hacer esto. Tantas veces aprendí como si nada. Tantas veces aprendí de ti como si nada. Tantas veces aprendí como si nada.
Preciositats com aquestes que podreu gaudir d'Adriano Galante el 19 de maig a la Sala Elio Gabal de Barcelona, al barri de Gràcia, el 3 de juny a Girona, i segur que molts més concerts. Adriano Galante, de veritat, ha sido tota una alegria. Que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
Ese día tuvo que jurar que no.
Tuvo que jurar que no. Y que no, no es libre.
Que no es libre. Y esa fue la segunda vez que se sintió libre.